la primera primavera masovera del nostre obligat confinament.
Com aquella donzella abans que el drac apareguera.
Dos llibres infantils, un llibre de gastronomia i un que ens mostra la història gràfica de grans somnis són les recomanacions literàries que avui us farem. Hem tornat a perdre la celebració de Sant Jordi, però no han marxat les ganes de llegir.
Passarem junts un Sant Jordi diferent amb l'anhel de la nostra gent. Confinats entre quatre parets.
Començarem per la veritable llegenda de Sant Jordi, de la Gemma Lienas. Està editat per Navona.
La primera primavera masovera del nostre obligat confinament.
Com aquella donzella abans que el drac apareguera,
li deia amb fermesa al cabaret, dóna'm una llança.
Les llegendes no sempre s'expliquen igual. Algunes s'han anat modificant segons els costums de cada època. La Gemma Lienas ens mostra en el seu llibre com són les princeses del segle XXI. Lluiten amb els prínceps i en aquesta reinterpretació, doncs, colze a colze. És una reinterpretació de la llegenda de Sant Jordi que el que fa és derrotar un exèrcit de dracs. La Gemma Lienas té un llarg currículum com a escriptora, tant de literatura infantil com juvenil o per adults. De ben petita va tenir llibres molt a prop i segurament això devia marcar-la. Va estudiar filosofia i lletres i va treballar com a professora. Als anys 80 va entrar al món editorial i d'aquí a l'escriptura. Aquesta és una biografia molt abreviada. Falta fer menció dels premis que ha rebut al llarg de la seva trajectòria com a escriptora. Entre d'ells, una menció d'honor de la UNESCO el 2003 pel diari Violeta de Carlota. La Carlota és un personatge que escriu diaris de diferent color en funció de temàtiques interessantíssimes i actuals per als joves. Gemma Lienas és la protagonista de diferents llibres que faciliten aquesta informació als joves des de diferents vessants, els joves i els no tan joves, eh? Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Felicitats per la veritable llegenda de Sant Jordi. És un llibre molt bonic, per començar, però amb molt de sentit i amb molt de significat en aquest sentit, en el sentit que les llegendes no s'expliquen mai iguals.
Exacte, exacte. És una idea que hi ha, que els contes populars sempre han estat de la mateixa manera i no és cert. Han anat canviant, perquè un de les mostres més clares que tenim és el conte de la Caputxeta Vermella, que era una història que s'explicava a l'edat mitjana al voltant del foc i que després va passar a les cases burgeses i va ser convertit en un conte per nens i nenes, quan era un conte, una història iniciàtica de sexualitat per gent jove. I fixa't en el que es va anar convertint a partir que la van fer seva gent com el Perrault o després els germans Grimm, que hi van incorporar molta qüestió religiosa i, a més, evidentment, amb un marcat signe dels estereotips de gènere cap a les dones. Per tant, jo estic convençuda que les llegendes i els contes van passant per diferents reescriptures en funció de la mirada que tenim i de les idees i de les vivències i dels estereotips de l'època.
La lectura és una qüestió que també et preocupa especialment de cara als infants i als adolescents, no?
És que la lectura em sembla molt important. Per mi sempre ho ha estat molt i crec que per infants i joves és fonamental. I malauradament s'ha perdut moltíssim perquè les famílies no li donen prou importància. Per exemple, en moltes famílies no donen importància a comprar llibres i troben que els llibres són una despesa. I els llibres no són una despesa, són una inversió. I tenir una biblioteca personal és una qüestió molt important i molt formativa, perquè llegint no només t'ho passes bé, et distreus, sinó que aprens, però aprens moltes coses que ni tan sols t'adones que estàs aprenent, perquè en els llibres el que fan els llibres és donar-nos mostres de comportaments que el nostre cervell, que té unes capacitats determinades, té unes neurones que es diuen neurones mirall, aprofita, perquè és com si les estiguéssim visquent nosaltres mateixos, és a dir, el lector, la lectora, pràcticament està vivint aquella sensació que tenim de ser el personatge i d'estar vivint les aventures, és una de les gràcies de la lectura i de les capacitats que té el nostre cervell. I, per tant, llegint, aprenem moltes coses en relació a els altres, als nostres comportaments, a resoldre situacions de la vida que no hem tingut oportunitat de viure en la realitat, però que se'ns presenten en la vida, en la lectura. És a dir, que aprenem d'una manera vicària.
Llegim el mateix tipus de literatura, és a dir, si tu no. La novel·la històrica, per posar un exemple, doncs no t'interessa, doncs no cal llegir novel·la històrica, pots trobar altres possibilitats que t'interessin molt més.
Exactament, exactament. I mira, jo quan escric, és igual, sigui per joves, sigui per adults, sigui per nens, com en el cas de la meravellosa, la veritable llegenda de Sant Jordi, jo el que intento és, primer, enganxar el lector o la lectora, és a dir, explicar la història de tal manera que un cop començada no la puguis deixar. Això per mi és important. I l'altre és que quan acabis la història tinguis la sensació de que se t'ha obert un món nou a dins del teu cervell, és a dir, que alguna cosa ha canviat després de la lectura d'aquest llibre. Per això jo en aquest llibre utilitzo molt l'humor. La princesa és una princesa que té humor, a part de tenir molt valor, perquè la deixen sola en un bosc, perquè se la menja un drac, i ella decideix plantar cara al drac, que després resulta que el drac no és ferotge, perquè és un drac que és vegetarià. Vull dir que jo utilitzo una sèrie de recursos, però també intento que aprenguin alguna cosa, i, per exemple, la veritable llegenda de Sant Jordi, quan acaba, la princesa diu en la gent del castell, en els seus pares i en l'altra gent que viu al castell i els camperols del voltant, a partir d'ara, creieu-vos les coses només si les podeu comprovar. Hem de creure-les, no ho dic així, evidentment, perquè és un llibre per nens i nenes, però és creure en les evidències i no en les coses que imagines, en les coses que sents, perquè...
Una precisió molt interessant en el món actual.
Sí, exacte. Explicat molt per nens, molt per nens i nenes, vull dir que... Però sí, el meu interès és que s'enganxin a la història, que la història sigui suggestiva i tingui un llenguatge dinàmic, una manera d'explicar que atrapi, i a més que quan acabin potser hagin reflexionat sobre alguna qüestió.
La veritable llegenda de Sant Jordi, un llibre editat per Navona, de la Gemma Lienes, que ens ha atès i ens ha explicat fantàsticament bé aquest últim llibre.
Deixa'm només dir una cosa, que les il·lustracions són una meravella, i que són il·lustracions que han interpretat meravellosament bé el text i les ha fetes en Valentí Gubianas.
Molt just, perquè realment les il·lustracions del llibre estan molt i molt bé i formen part, evidentment, de la riquesa i de l'interès que pot tenir la veritable llegenda de Sant Jordi, a més de la teva història, d'aquesta renovació sobre la llegenda de Sant Jordi. Gemma, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu.
Kusi Yoshitake és un exitós autor japonès de llibres il·lustrats. Té la gran habilitat de capturar moments quotidians de la vida i convertir-los en interessants, tant pels nens com pels adults. La Curiosa Libreria és un petit llibre il·lustrat, molt ben editat, diria jo, per Pastel de Luna, un llibre per a aquells que els agraden les llibreries i les biblioteques. Els lectors descobriran llibres que creixen als arbres, llibres per llegir a la llum de la lluna, un casament en una llibreria, i moltes coses més que els sorprendran. Geoplanet. Planeta acaba de publicar Utopies. Els autors són Andy Warner i Sophie Louis-Dam. És una història gràfica de grans somnis de micronacions i d'espais creats del no-res. En total, 30 relats, que amb to humorístic i una mica irònic, relats que ens porten de visita algunes micronacions, com Xilen, per exemple, o que ens descobreixen que era Libertària, una comunitat que va sobreviure 25 anys a la costa de Madagascar. També trobem utopies, alguns entorns visionaris, històries de llocs, alguns d'ells meravellosos, i altres una mica més estranys.
El canot de Palamós, ben mirat que n'és d'hermós, ja fa temps que...
La cocina del mar és el nom triat per Planeta Gastro per un llibre que ens mostra, a més d'algunes receptes dels millors xefs del país, la riquesa del mar. Per començar, s'ha fet una selecció de cuiners que tenen entre les seves especialitats la cuina marinera. Se'ls va demanar dos plats per gaudir del mar a la taula, dues receptes que no fossin especialment complicades, per tal de que qualsevol persona les pogués fer a casa. L'encarregat de la coordinació d'aquest llibre és Rafael Anson, ell és el president de la Real Academia de Gastronomía. Señor Anson, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, un libro, el resultado es muy bueno, pero además es un libro que nos ofrece mucho contenido, no solamente hablamos de un libro de recetas.
No, en absoluto. Lo que pensamos es que el mar genera algunos de los alimentos más saludables y más sostenibles y, por supuesto, más sabrosos, más buenos. Y, por lo tanto, que es interesante hacer un libro que el resultado final es la cocina para comerlos, pero que lo importante también es ver la extraordinaria variedad y calidad de pescados y mariscos que tiene España. Es el único país que tiene 5 mares y, por lo tanto, el segundo que tiene más tiene 2. Y, por lo tanto, la variedad que tenemos desde el Cantábrico al Atlántico Sur, el Mediterráneo Baleares, el Mediterráneo Andaluz y Canarias, claro, es impresionante. Y muchas veces nos limitamos a merluza, lenguado, bueno, cuatro cosas. Hay que buscar variedad y calidad en todas nuestras costas. Y luego lo que hemos procurado es convertir y trasladar todo eso a alta cocina con la colaboración de los mejores cocineros del mar. Desde el más chef del mar más importante, que es Ángel León. Uh-huh. Pero luego el libro está hecho con gente que está pues en restaurantes en las costas y que maneja lo que tiene al lado. Y entonces, por eso, prácticamente hemos hecho un recorrido desde Galicia hasta Cádiz y luego desde Gerona hasta Málaga.
También encontramos, además de la pesca de producto tradicional, cada uno de la zona, pero también encontramos nuevos productos marinos, ¿no? Como, por ejemplo, las algas.
Exactamente. Eso lo puso muy de moda San Adrián. Lo estamos apoyando mucho porque es un alimento que se puede convertir en uno de los más importantes del ser humano y, por supuesto, que se puede, como hicieron primero los japoneses, que es donde lo aprende Ferran, se pueden convertir en unos elementos complementarios de platos que le dan mucho sabor, que naturalmente sabrá mal, y luego no solo eso, también el plancton, todo lo que de alguna manera se genera en el mar, que prácticamente se despreciaba, y hasta que Ángel León decide que puede plantar tomates en el estero y que salen. Uh-huh. O sea, que el mar incluso puede proporcionar alimentos vegetales.
Bueno, la historia de Ángel León, la gastronomía y el mar es absolutamente fascinante.
Sí, es fascinante. Porque está absolutamente enamorado del mar.
Claro.
O sea, por lo tanto, está buscando, como cuando uno quiere una persona, todos los aspectos positivos que tiene la persona que quieres. Y él está buscando todo aquello que el mar todavía nos puede proporcionar. Y es verdad que está en una zona increíble, que es el estero, donde hay molinos de mareas, donde el agua sube y baja, donde puedes plantar y luego el agua salada no te estropea las cosas, pero realmente la iniciativa suya y el contacto ahora con muchos científicos, como también en su día hizo Ferran, pues lo que yo creo que una de las cosas más importantes, nosotros hemos incorporado mucho la ciencia a la producción agroalimentaria, a la industria, pero no habíamos incorporado a la cocina.
Yeah.
La cocina hasta Fernandería prácticamente se hacía pues con un fuego y un horno.
Señor Anson, yo supongo que cuando usted llama a estos cocineros de nuestras costas, a los mejores cocineros de nuestras costas y algunos también del interior, pero a esos cocineros que todos conocemos y que sabemos cómo se manejan ante los fogones, me imagino que todos se cuadran, porque en este colectivo hay una cosa que a mí me sorprende muchísimo, que no sé si se produce en ningún otro colectivo, que es el hecho de que siempre están dispuestos a todo.
Absolutamente, a todo. Yo no jamás hemos pedido una colaboración que nos hayan dicho que no.
Bueno, a todo,
no cobran,
además
no
quizás...
absolutamente nada.
A todo quizás un término que no era el que tocaba demasiado en este momento, pero quiero decir que se ofrecen para cualquier iniciativa que esté relacionada con la cocina, en este caso un libro fantástico, también hay que decirlo.
No, pero también es verdad que ellos se dan cuenta, desde que yo conecté con este mundo, que todo eso que hacen en el fondo eleva el nivel de la gastronomía, el nivel de la cocina, y al final eso es rentable, de una u otra forma. Pero, insisto, bueno, lo hemos vivido, la oleada de solidaridad que ha habido, sobre todo en Madrid, pero en toda España, por motivo de la pandemia, es una cosa insólita. Porque ya no es que les hayamos dado alimentos a la gente que no tenía para comer, pan o queso, no. Les han llegado platos cocinados por los grandes cocineros.
Sí, sí. Sí,
que
sí.
No han parado de cocinar poniendo el dinero de su bolsillo para cada día hacer 100, 50, 80, 90 comidas que recogían luego vía Banco de Alimentos o Cáritas o cualquiera de los comedores colectivos y que ha permitido que la gente comiera. Pero insisto, que comiera platos cocinados.
Sí, sí. Ha sido realmente admirable, ha sido sorprendente la reacción, no de uno ni de dos, de muchísimos cocineros que se han volcado absolutamente en este momento tan complicado que estamos y que están viviendo, porque no olvidemos que los restaurantes están pasando por un momento y una situación bastante crítica, ¿no? Y que habrá, seas estrellado o no estrellado, habrá que buscar recursos para continuar adelante, ¿no? La cocina del mar, la editorial Planeta Gastro, un libro precioso para los que son foodies y para los que no, para aquellos que quieran conocer las artes de la pesca, los productos y también, por supuesto, las recetas de los cocineros. Señor Anson, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
No quiero dejar de decir que lo hemos hecho también con la Real Academia de la Mar.
Sí, tiene usted razón, porque hay los dos prólogos, uno es de la Real Academia de la Mar y el otro suyo como presidente de la Real Academia de la Gastronomía. No podía ser de otra manera, por eso.
Exactamente, y por eso lo hicimos.
Pues
muchísimas gracias por invitarme y por permitirme hablar de una de las publicaciones a las que tengo más cariño.
Pues señora,
muchísimas gracias.
Se lo agradezco mucho a usted. Muchas gracias por pasar por nuestro programa.
Hasta luego.
Adiós.
Gracias.